Aquest dijous en parlem. Aquest dijous a partir de la 1 del migdia, vine a la plaça de Dalt. Comentem, suggerim i compartim en una tertúlia on els oients també teniu la paraula. Plaça de Dalt. Aquest dijous a la 1, a l'hora Móra d'Ebre. La tertúlia.
És la 1 i 21 minuts, volíem dir. Moment d'obrir ja la plaça de Dalt amb nosaltres, la Roser Grau i el Miquel Pérez, els nostres contertulians que avui ens acompanyen. Molt bon dia o bona tarda ja en aquesta hora.
Bona tarda.
Benvinguts de nou.
Hola, què tal?
Hasta que no dino, no és tarda.
Sí, no?
Sóc a l'antigua.
Bé, avui ho dèiem, no? Ja ho havíem comentat també amb altres edicions de la plaça de Dalt, que volíem dedicar un programa a Julio Antonio. La setmana passada, el dimecres, precisament, la setmana passada, el Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona va fer arribar aquí aquestes dues magnífiques exposicions, una a la sala d'exposicions temporals que s'ha ubicat al carrer Antoni Ascens i l'altra a la sala Julio Antonio, que custodia la Riuada. I avui volem parlar d'això. Comencem precisament parlant de les exposicions. Les heu vist? Què us ha semblat, Roser?
Bé, jo hi vaig anar ahir perquè he estat fora i vaig... Clar, si avui teníem que vindre a parlar d'això, havíem de documentar-nos. De veritat que els Bustos de la Raza és... increïble, eh? I sembla que els tinguis a davant.
Hi ha ganes de tocar-los,
sí,
no?
A més, la textura que té el bronzo aquell és tan magnífica, el gravat de la... Ja n'hi ha una que es diu Rosa Maria, em sembla, després ho diré exacte, porta una mantaleta que el gravat és que sembla que sigui de debò, i la mantaleta del cap, el moño, la cara, i a mi em va meravellar. Els que era com a l'època romana, que és l'última que hi ha, bueno, potser ho veus més i has vist molta escultura
d'aquell estil, sí.
Estil, però aquestes, havies llegit que havia fet, degut als viatges que havia fet per Espanya, al centre i cap a Múrcia, havia fet la gent, no?, de la mineria o del camp, i de veritat que fantàstic. L'única, potser el Miquel ho sabrà, no sé si aquests bustos van ser fets amb la persona davant, o com que ells tenen la costum, els pintors, de fer, que inclús ell té dos llibres de bocetos, que en diuen, no? Un precisament és fet de l'època que va estar per València i per Múrcia. No sé si llavors agafes la idea, no?, de la caricatura de la persona, i després ho fas, perquè són gent que tenen una retentiva immensa. Turner, per exemple, el pintor del romanticisme a Anglaterra per excel·lència, ell ho feia així. Llavors tenia la visió, és a dir, guardava la retina el que havia vist en color i tot per pintar-ho. Jo dic, no sé si ell...
Pues exactamente de los bustos de la Raza no ho sé, però normalment los escultors, més que los pintors inclòs, solen treballar en model, però també solen treballar molt en dibuix, en esbozo.
Exacte.
Heu de pensar que la obra, el bronze que veiem nosaltres, possiblement no, o molt poc, lo va tocar a les mans del propi Julio Antonio, perquè quan se fa una escultura de bronze, el treball de l'escultor bàsicament és en fang, és fer el boceto en fang, després se fa un fundido, un moll en escaiola, i sobre ese moll se fa en un sistema que es diu a la cera líquida o a la cera perduda,
sí.
Que curiosament en estos temps només n'hi ha una fundició que lo fa en tota Europa i que està a Valls, i luego de este molde pues se pueden fer 3 o 4 copias, y es en bronce, y poco después el escultor lo que fa es refinar el último momento donarle los últimos detalles al bronce.
Pero la feina que fan es en fang, sí.
Ahora yo pienso que los bustos de la Raza los fa Julio Antonio después de haber tornat de su viaje a Italia, lo que em diu la Rosé. Precisament, una de les principals influències que agafa Julio Antonio en Itàlia és de Donatello, i si us fixeu, la escultura de Donatello pues té molts, i luego al tornar va estar també en París i va estar en contacte i con Rodin, el del beso de Rodin, que també, si us fixeu, hi ha moltes influències també de uno com de l'altre en la escultura de Julio Antonio. Després, quan torna Julio Antonio, és quan ja ell es veu, diguéssim, es veu que està malalt, i d'alguna manera pues, vol plasmar estos gustos de la raza, y es quan viatja pràcticament per tota Espanya i es dedica a plasmar. Llavors jo no sé si en este viatge pues, li posaven o simplement prenia punts, prenia notes i luego les feia, perquè además Juli Antonio també és un gran dibuixant.
Aquesta gent, la meravella és els bussets que fan,
que és un gran dibuixant.
Es pot veure a l'exposició també, això.
Sí, molt bé. La pregunta que tenia per fer-li al Miquel era, els àlbums aquests que hi ha dos dibuixos primerencs, que n'hi ha dos, a Tarragona els pots fullejar tu o estan en una urna
Lo que he vist lo tenen en una urna.
Val.
Ara, això no vol dir que jo he fet diverses excursions quan estava en actiu amb els nens de l'escola.
Sí.
Això no vol dir que la Rosa Ricomà quan ens veia i dèiem que érem de l'escola del Col·legi Lluís Vinyes de Mora d'Ebre, pues d'alguna manera no es feia algun especial. Jo sé que una de les vegades li va explicar i tot això, i diu, mira, ara, com vosaltres sou de Mora, i demà aneu al Col·legi Lluís Vinyes, que
va ser professor de Julio Antonio.
Os deixaré fer lo que no ha fet ningú. I va traure el barret aquel que hay de Julio Antonio que tienen allí,
el
uno de los mazos y de los escarpis que tenía también, y los guants, y se les va a deixar trastellar y manosear y tot. O sea que a eso també. Ara, jo me dono la impressió que si és un investigador i suposo que li deixaran.
Els hi deixarien mirar.
Deixaran. A nosaltres, de l'arribada, sempre ens han deixat fer tot el que hem volgut. O sea, això és inqüestionable, no? I ara, pues, la Rosa Ricomà fa molt temps que té la il·lusió de poder portar algo d'obra a Mora, i ha sigut molta la força que ha fet per poder plasmar aquestes dues exposicions.
Home, de veritat, Canari és un luxe, perquè a banda tenim una pantalla que van passant diferents escultures d'aquests dels bustos de raza i et quedes bocabadat. Ara, animo la gent a anar-hi. La senyora que et deia abans era Rosa Maria, de
Rosa
1909.
Maria.
Sí. De veritat, no té desperdici.
La de la peineta, no?
Sí, és fantàstic, sí. Vull dir que esta
obra,
pena.
Esta obra ja la vam portar una altra vegada, que es va fer, me sembla que va ser per al 75 aniversari del naixement, o el 100 aniversari del naixement, la van tenir allí a los baixos del Consell Comarcal.
Molt bé.
A los baixos del Consell Comarcal, i també havia material gràfic. D'esto que em deies, del posar, també Julio Antonio tenia altres escultures que feia, per exemple, posant el protagonista, no? Por ejemplo, la que tenemos aquí en el Ayuntamiento de Mora, que es la condisita de la gracia y el recuerdo, me parece que es de... Pues esta, hay una fotografía en la que está trabajando Julio Antonio en este busto y está la interesada allí, que por ser era molt més lletja de lo que...
Sí, la va a figurir, li va a fer l'estètica.
De lo que lo va a fer l'escultura, no?
Molt bé. Bueno, pues animar la gent, perquè de veritat les 4 o 5 escultures que... El novicio, les que ja estan en castellà, que és quan ell va estar a Vila, de veritat, vaja, a mi aquests m'han impressionat. I després els murals aquests que fan, que avui en dia són tan fantàstics, amb tots els escrits que hi ha, inclús hi ha dos il·lustracions dels bocetos aquests, que, si t'hi fixes, Barcelona està escrit MSA Barcelona. I em va fer gràcia, no?, perquè dic, mira, a l'època aquella, pues, que no teníem encara la immersió aquesta, potser no... I bé, vull dir, jo de veritat aconsello a la gent anar-hi i llavors potenciar una figura que és de casa nostra.
Creieu que està prou valorat aquí, que esté prou en compte a Julio Antonio? Perquè va ser un escultor molt important, va marxar molt jove, i és el que comentàvem l'altre dia, que segurament si no hagués mort tan jove estaríem parlant d'una persona molt més reconeguda encara.
Jo he vist una antologia d'escultura on lo ficaven al costat de Leonardo da Vinci. Però jo diria, a lo que és Mora, i anem a parlar Catalunya, els últims anys sí que se li ha donat una revalorització de la figura de Julio Antonio. Anteriorment no existia esta valoració. En Catalunya se li achacava que havia marxat de Catalunya i que s'havia anat
polític
a Madrid, i que ell deia que era andaluz. Y él lo dijo que él decía que era andaluz porque si no, no tenía feina. Porque si decía que era catalán no li feien encàrrecs. No. O sea que això són paraules del mateix. Però ell sempre va tenir molt present Catalunya i Mora d'Ebre. L'escut de Mora d'Ebre, que curiosament l'altre dia Joan Launes en la presentació de l'exposició li va dir a la Rosa Rico mal escut este, que Juan Luis Antonio tenia en el seu estudi en Madrid, l'escut de Mora d'Ebre, lo tenia en el museu. I ella es va quedar estranyada, pues no l'he visto. I després, a los dos dies, nos ha enviat una fotografia por mail en la que lo ha trobat escut i l'ha fotografiat i nos l'ha enviat.
Yeah.
I ell tenia sempre una guitarra andalusa, sí. I tenia sempre l'escut,
el barret.
I l'escut de Mora d'Ebre. I luego periòdicament venia aquí a Mora d'Ebre i va portar personatges com el Julio Romero de Torres,
sí.
Va venir a Mora con Julio Antonio. I incluso van fer unes carrozas que baixaven pel riu, entre los dos van fer unes carrozas que baixaven pel riu, que estaven muntades damunt d'unes barques. Ara, ell deia això, que si el dia que era català no li donaven feina.
Mm. Home, i potser també el marxar d'aquí... Sembla, no ho sé, avui tu en sabràs més d'això, perquè jo tampoc no en sé molt de Julio Antonio, però sembla que el no voler entrar a la línia del noucentisme... que llavors era com una implicació que tots havíem de seguir, no? un estil, i ell al marxar és com si se l'hagués deixat de banda i no li van donar després la importància que tenia. Potser si ho has viscut, doncs com el Frederic Marès, que es va morir, que era de la mateixa època, que es va morir 90 i pico d'anys, doncs potser llavors ho ha sigut diferent.
I el
no?
passa
però
que,
ser tan
que,
jove...
que també trenca d'alguna manera amb l'escultura. Trenca con la escultura tradicional, exemple puede ser el Querol de Tortosa, que va ser el primer estudi donde él va estar en Madrid, pues va ser el de Blai de Olot, va estar en l'estudi de Blai de Olot, i el Querol de Tortosa, el Benlliure, pues, que eren els tres pilars de l'escultura en aquella època, feien un tipus d'escultura neorenacentista, neoclàssica, con grandes ropajes volant al vent, sí. con un tipus d'escultura que diguéssim que era un poco de cromo, ¿no? Por ejemplo, yo del Querol recuerdo las esculturas que té a Zaragoza, a la Plaza de los Sitios o a la Plaza de España de Zaragoza, y allí pues se veo ahí solo los grandes ropajes al viento, los cañones, los fusiles y todo eso. Entonces, Julio Antonio trenca en eso y te fa una escultura que es simbolista, y te presenta en el Monument de los Despullats, que el monument que el otro día el vicepresident de la Diputació, que és regidor en Tarragona, deia, es que tenim que acostumar-nos a respectar les coses. Hem de dir ja el monument als màrtirs, res dels despullats.
Yeah.
Pues allí nos està representant Tarragona per una Venus, i los héroes ja no són el típico héroe que lleva el fusil o que està caient, no sé què, que poc ser, però això va guanyar perquè Mani, que va competir en aquest
sí,
monument, pues, d'alguna manera presentava aquest tipus d'escultura anterior.
I ell va ser trencador.
En aquella època era ministre de Belles Artes l'escultor valencià Mariano Benlliure. I és curioso que després de morir Julio Antonio, el seu cunyat Viladric, un pintor de Lleida, Viladric, que escriu un article en el que dice... ministro de Bellas Artes, dice, no, ministro de Malas Artes. ¿Por qué? Porque a Julio Antonio li va fer la punyeta, parlant en clar, tot el que va poder.
És una pena, no?, això de la part... L'altre dia escoltava una nena que estava fent quart d'ESO i li preguntaven què volia fer després. Diu, home, a mi m'agradaria fer el batxillerat artístic, perquè a mi m'agrada dibuixar, però, esclar, jo no sé quin futur tinc. I la gent et diu, és que això no té futur. Diu, és una pena... que no hi ha futur perquè no està promocionat i perquè la gent no s'ho estima i no ho coneix, perquè economia està... És a dir, tu te'n vas a la Facultat d'Econòmiques o te'n vas a...
Està
tot ple perquè s'incentiva, no, això. Diu, i en canvi, si estéssim més promocionats les arts, diu, potser tindrien una sortida fantàstica. Vaig pensar, aquesta nena tenia 14 anys. Jo dic, pues, és veritat, és igual que la música.
Exacte,
no?
Sí.
En aquí potser les arts les hem deixat com les Maries que dèiem, no? La música.
Com una cosa complementària.
Exacte, però que no forma part de la teva vida. Llavors te'n dones compte, me recordo quan vam vindre a l'Escola de Música de Bratislava, aquí a Mori, veies aquells nens de 10 i 11 anys tocant aquell violí, però que ells ja ho porten incorporat. És a dir, no és una activitat extraescolar de l'escola, sinó que dins de l'escola ho promocionen. Mm. Llavors et diuen, és que si es promociona la música, les matemàtiques són més fàcils.
Sí.
No? Llavors, igual pues, amb la pintura o l'escultura, jo crec que això sí que és evident que és una cosa que et ve donada de dintre, és un do, no tothom, però que el fet de fer-te que la gent que no tinguem el do, per exemple, jo de dibuixar no en tinc ni idea, però bueno, que si et fan entrar l'art, potser a l'hora d'estudiar història de l'art, que abans la teníem, ara no hi és,
t'ho
agafaràs d'una altra manera i t'explicaran aquesta gent com ho sentien, com ho feien, com ho veien, el que els influïa als pintors, que tots marxen del seu lloc d'origen per veure una altra llum, no? Una altra, perquè les llums són diferents a cada país, té, no? Diuen, tenen uns tons, tenen uns llums. I esclar, totes aquestes coses, jo suposo que si ens les ensenyessin bé, ens incentivéssim, seríem diferents, no? Com
no
a persones.
Sigut, no
comparteix la mateixa opinió amb tu, Roser.
Una assignatura, l'arte no és una assignatura, no ha sigut, sinó sempre s'ha estudiat la història de l'arte dins de lo que són les ciències socials, dins de lo que és la història. No?
Però nosaltres, quan, per exemple, vam fer el batxillerat, a sisè...
A no ser que ja estudies,
tenia...
que estudies la carrera d'art.
No, però a sisè teníem història de l'art nosaltres, quan fèiem sisè de batxillerat.
El batxillerat també, jo la vaig fer, història de l'art.
Però, i me'n recordo que deia, quin rotllo. En canvi, ara m'ha entrat la vena de la pintura, que jo dic, sí, i a més te les expliquen i et van fent ampliacions d'un quadre, et van traient, no?, els trossets que et diuen això significa això. Pues si això ens ho expliquessin amb, jo dic, amb alegria.
Exacte, no? Amb motivació.
Sí,
ens agradaria
més.
No,
i a més és el que he dit sempre, i si no sé, estudies el romanticisme i t'expliquen pues, que aquest pintor era amic d'aquell escriptor i d'aquell filòsof i que jugaven junts a pilota i que s'anaven a la plaça de baix a jugar, jo crec que seríem molt més cultes tots plegats.
D'això, per exemple, jo ara en la revista estic, ja ho vaig començar a fer una mica en el programa de festes, i ara en la revista pues, estic fent un article que titulo Goya i Julio Antonio, i allí donde faig un estudi de l'ambient de l'estudi de Julio Antonio, que no era un estudi on anaven allí només pintores o escultores, era un autèntic tertúlia de los escritores de la generació del 98. I la majoria d'estos escritors de la generació del 98, pues resulta que luego han escrit algo sobre Junt Antonio. Tenemos el mismo aforín allí en la pedra aquella que van ficar damunt de la sala d'exposicions, allà hi ha una frase escrita per Azorín, l'han traduït al català. Jo podria ser que Azorín sapigués català, perquè al fin i al cabo era de Alacant. Entonces, no lo sé, pero el mismo Pérez de Ayala va fer el que va escriure el texto que hay en la placa de arriba de la sala. O sea, que estaba involucrado en todos los escritores de la generación 98. Claro. Yo también siempre recuerdo que cuando ahora la transición va a venir, va a tornar del exili Rafael Alberti, pues en un programa de televisión que es de EA, el Perro Verde, me parece que es de EA, pues le hicieron una entrevista y él comentaba la impressió que li va causar a ell en 17 anys l'ambient cultural i la tertúlia que es desenvolupava, decía que se feia en l'estudi d'un escultor català.
I era Julio Antonio.
Era Julio Antonio.
Clar, és que llavors, jo me'n recordo la primera vegada que vaig anar a Madrid amb una amiga meva, vam dir anem al Café Gijón, que és on anaven tots els literats, i dèiem, igual no es pot entrar, i me'n recordo que vam entrar i diem, que podem entrar, i aquell senyor, el cambrer, diu, si tomen un cafè, ostres, tu, ens vam passar tota la tarda allà, perquè tu no saps la quantitat de gent coneguda, escriptors, i la gent es anava sentant, i jo dic, no els hi deu sortir compte, perquè la gent es prenia un cafè, però bueno, fantàstic, saps allò, i pensar pues, que en allà aquelles cadires es havien sentat pues, tots aquests personatges, i que encara se segueix. I el cafè està igual, vull dir, està com llavors. És fantàstic.
A mi Julio Antonio em recorda d'alguna manera el personatge de Julio Antonio, que és que se surt una mica de tot el que són els estils i les escoles, tanto artístiques com literàries, i era una mica com seria després García Lorca, que també García Lorca era un poeta, però no un dramaturgo, era un músico i ho feia tot. Pues d'alguna manera Julio Antonio també ho feia tot, hasta feia corrides de toros, O sea, que feia incluso hasta corrides de toros. I ho feia tot. I són d'estos personatges que d'alguna manera se surten del seu del seu mollo, del mollo de la societat d'entonces, un Leonardo da Vinci també passava això, no? I a mi me recorda esto.
Ho hem d'anar deixant aquí ràpidament abans d'acabar, però aquesta promesa que ens sorprenia la setmana passada el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, en què doncs, animava el consistori municipal, l'Ajuntament de Móra d'Ebre, a trobar un lloc per establir aquest museu permanent de Julio Antonio Móra d'Ebre i que li donaria tot el suport que fes falta, i apuntava una data, una possible data, com el 2019, que seria l'any del centenari de la seva mort. Què et va semblar tu personalment, Miquel, aquesta notícia, que estàvem
home,
allí presents?
Jo sabia que ja fa temps que havia gestions de poder fer una mena de centre d'estudis de los escultors de Móra i fer-lo en lo que és la sala Julio Antonio ahora. Incluso se va elaborar un projecte para adecuarlo y tal. El problema luego era el económico, que qui pagava això, si pagava l'Ajuntament, si pagava la Diputació. Però, claro, allò per fer un centre d'estudis que es diu ara de los escultors, molt bé, però per fer un museu és petit.
És petit. Hay
que reconèixer, sí. Hay que reconèixer que és petit. Entonces, sempre ha hagut un interès de aconseguir això. I per part del museu i de la Diputació sempre ha hagut l'interès i el desig de poder cedir obra. Que podria ser...
No tota,
o no
home, el Museu de Leonier no podria... El Museu de Leonier no podria vindre.
Però hay que pensar que si aneu al Museu d'Arte Moderno de Tarragona, i us lo aconsello perquè és una experiència fascinant, només entrar i veure el Mausoleu de Leonier és que te quedes con la boca oberta.
Sí. Jo vaig
cada vegada que vaig a Tarragona i tinc 10 minuts lliures, vaig allí a veure, a conèixer. M'agrada molt. I escolta, és que l'obra que es veu és una ínfima part de lo que hi ha a baix als magatzems, al sòtano.
I tot això podria vindre una part.
Fa 3 anys van fer un curs dels escultors ebrencs, que lo van fer precisament a la sala Julio Antonio, i el curs acabava en una visita al Museu d'Art Modern. Mm-hmm. I nos van ensenyar los sòtanos. I no us podeu imaginar la quantitat d'obra que no està exposta, tant de Julio Antonio com de Costa.
I tu, Rosa, com ho veus? T'agradaria
home,
que arribés a aquest moment?
A veure, jo crec que ens l'hem de fer nostre, no? I si pues, a les generacions que vagin pujant el tenen a casa i es pot estudiar més, llavors potser li podrem fer l'honor que no té ara en plan carrer i el tindria.
Clar, és que a mi, per exemple, sabeu què em va passar? Jo recordo el primer dia que vaig anar al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Jo no coneixia Julio Antonio, això és de joveneta.
Ja som dos.
I vaig entrar i dir, mira, dic, això és molt bonic, això que fan, perquè vaig estudiar batxillerat artístic. Dic, és una passada, aquestes obres. Dic, i aquest home era de Móra d'Ebre. I jo no el coneixia personalment. Falta, no, també?
Sí, a mi em va passar fa, pues, no sé, 15 anys o alguna cosa així, que vaig anar allò una tarda, entres al museu i quan veig Julio Antonio, Móra d'Ebre, Manel, ens vam quedar, perquè, és clar, no ets d'aquí, saps que havia sigut un escultor important, però no d'aquesta magnitud.
Exacte.
I jo vaig al·lucinar, per això jo crec que seria... Bueno, que s'haurien de fer esforços per poder-ho dur aquí, no? Vull dir que seria fantàstic.
Jo és que, us diré més, jo quan vaig arribar a la comarca, em sembla que va ser... Por allá el 69, sí, sobre el 69, el 70, después de acabar la 1070. Y cuando baixabas a Móra y veías la plaza José Antonio. Entonces, la plaza José Antonio era muy frecuente en los pueblos.
Sí.
Y luego cuando vais a comenzar a conocer la obra y el personaje de Julio Antonio, es que soy un apasionado. No diria un enamorat.
Ho sabem.
Soc un apassionat de Julio Antonio i su obra, perquè és fabulosa.
Bueno, doncs amb això ho hem de deixar aquí, no tenim temps de més. Ens retrobem, la plaça de dalt torna la setmana vinent, perquè parlarem de la mediació, del servei de mediació que ofereix el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, un tema molt interessant i desconegut, Roser, i que els tindrem la setmana que ve. Que, Miquel, volies dir una cosa molt ràpid, te deixo explicar-ho, perquè el Miquel ens ve una mica...
Sí.
Manco, que li dic jo.
Sí, això, el manco de Lepanto.
Molt ràpidament,
estic
Miquel.
Lesionat perquè el dia de la castanyada vaig caure, allí davant del Consell Comarcal vaig caure i em vaig trencar el colze. I de totes maneres vull aprofitar per donar les gràcies a tothom que s'ha interessat i les que em van ajudar. Hi ha una parella que em va ajudar a aixecar-me del terra, perquè jo no podia pujar el colze i quasi no em podia aixecar, i és una parella, m'han dit després que eren forasters i en aquell moment jo no vaig caure. I possiblement no m'estaran sentint a la ràdio, però si m'estan sentint, doncs pues és que m'agrada m'agradaria donar-les les més sentides gràcies per aquella ajuda que em van prestar. I això em fa pensar que també a vegades diem, oh, la joventut, no. I escolta, jo en aquesta parella, en aquest acte, me van tornar a fer amics de la joventut.
La joventut és fantàstica,
I tant que sí. Bé, moltíssimes gràcies als dos i fins la setmana vinent.
Molt bé, bona tarda.